Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
October 15, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a l'Hotel Suís. Amb la Bea Aguilar al control de so, arrenquem avui, que és dia de partit. Ahir ja fèiem la prèvia amb les baixes conegudes de Ramon Folk, de Iago Indias i de Diego Caballo. I des d'ahir tenim ja aquí a terres catalanes l'Atlético Sanluqueño. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Dia de prèvia. Jo, a mi encara se'm fa una mica estrany això que divendres hi hagi futbol per segona setmana consecutiva aquí a casa, a la nova Creu Alta, però coses de la primera RFEF. Avui la cita a les 7 del vespre i un partit d'aquells d'urgències màximes.
Sí, dèiem ahir també al voltant d'aquesta data, d'aquest horari, d'una altra vegada divendres a les 7 del vespre, que el rival potser no sigui tan atractiu com el Villarreal B, i li sumes també, doncs, això, que l'equip a la classificació, doncs, està amb aquests 4 de 21 punts, que potser avui la presència de públic a l'estadi de la nova Creu Alta, doncs, decreix respecte a ara fa 14 dies.
Avui no et jugues cap sopar, no? Entenc.
Avui, si arribem a 2.500... em dono per satisfet, però no em jugaré res.
Jo també, i de fet és una dada que quan t'escoltava dilluns al Tribuna Preferent ja veia que venies més cap al meu terreny, que no pas ara fa un parell de setmanes. També crec que podríem estar satisfets si avui som 2.500.
Però amb aquells nervis també avui de veure quin Sabadell ens trobarem, perquè evidentment a ningú se li escapa, com deies ara, que és una situació urgent per l'equip d'Antonio Hidalgo, per la figura també del tècnic de Canovelles, i expectant, suposo, com tots, per veure si avui ens trobem el Sabadell dels primers 60 minuts. Evidentment, després entrarem en la proposta també del rival, que pot influir en el desenvolupament del joc d'uns i altres, eh? Però expectant per veure si ens trobem avui el Sabadell dels primers 60 minuts a Tarragona, o un Sabadell al qual se li ennuegui el partit i comencin els nervis, i ja sabem com va reaccionar, ho dèiem ahir, l'estadi de la nova Creu Alta, ara fa dues setmanes. Part de l'estadi, perdó.
Sí, no, però al final és evident que avui és un dia perquè el rival jugui amb els teus nervis, per intentar encarrilar ràpid el partit, per tal, precisament, de lliurar-te d'això. Jo no estic tan d'acord amb que el Sabadell no jugués del tot malament a Tarragona en el tram final, que passa que, clar, evidentment, l'escenari era diferent perquè hi havia molta gent per darrere.
No estic parlant de jugar malament o no, eh? Estic parlant, i això ho hem comentat en més d'una ocasió en els últims dies, de com li planteja el rival el partit al Sabadell quan es posa per davant en el marcador.
Sí, però és que jo crec que el nou estadi de Tarragona, malgrat aquesta situació, aquest escenari, el Sabadell va tenir, per mi, millor proposta que no pas altres dies quan se tancava el rival. Però vaja, no estem avui aquí per debatre sobre el partit contra el Nàstic, sinó en la prèvia d'aquest partit. Ahir ja escoltàvem, de fet, amb vosaltres aquí a l'Hotel Suís, Antonio Hidalgo. Evidentment, la seva figura està en entredit des de fa un parell de setmanes, que va ser escridassat per aquest sector que tu deies de la nova Creu Alta, i per tant no és tampoc una situació gens còmoda pel de Canovelles. Hem rescatat algun fragment, no?, de la roda de premsa d'ahir en les hores prèvies a aquest Sabadell Sanluqueño.
Mira, de fet, un dels grans titulars que escoltàvem ahir amb el Sergi Parc era aquest d'Antonio Hidalgo, que deia que no podia demanar res a l'afició quan no estaven proposant res, quan no els estaven donant res a l'afició. Va ser un dels grans titulars de la roda de premsa d'Antonio Hidalgo. Al voltant d'aquest neguit de part de l'aficionat del Centre d'Esport Sabadell, el de Canovelles es mostrava comprensiu, que entenia, doncs, que hi hagi nervis, que hi hagi tensió, i parlava així de l'ambient que ens podem trobar avui al Temple.
Jo crec que tots portem un aficionat dintre i has de tenir una mica empatia de lo que sent l'aficionat quan veu que el seu equip no guanya, que és frustració, i ho mostra de la manera que creu. Quan ho mostra d'una manera educada i responsable, pues, no passa res. Quan això passa una línia que no ha de ser, pues ja no agrada tant.
Doncs a veure, tant de bo que no haguem d'arribar a aquests extrems viscuts l'altre dia contra el Villarreal B, entre les coses, no per la figura de l'entrenador, sinó perquè significarà que la cosa ha sorreixida, que la cosa va per bon camí. En tot cas, la pregunta del milió, abans ja l'avançaves, Pau, com arribarà el Sabadell? Com està ara mateix, ja no només en quant a proposta, sinó mentalment, al centre d'esports, tendre, amb neguit, amb dubtes, per allò de no acabar d'arrencar, sobretot pel tema de no fer gols, o com arriba el Sabadell a la cita?
Doncs bona pregunta, que fins les 7 de la tarda no sortirem de dubtes. Jo vull pensar que ens trobarem un Sabadell, insisteixo, que voldrà sortir a dominar des del primer minut. No sé la proposta de Pedro Buenaventura, quina serà. Des de Sanlúcar de Barrameda, per cert, ahir que ens convidaven també a fer una petita tertúlia, deien que és un equip, el sanluqueño, que els 20 primers minuts de partit sol ser força intens. Després potser sí que té trams de partit on se li compliquen més les coses. També et dic una cosa, i abans ho deies tot a la redacció, ja ens hi canviàvem, per la situació que té el sanluqueño a la classificació.
Numèricament, com a mínim.
Numèricament. Ara bé, a nivell de sensacions, després parlarem perquè... Bé, els números són els que són així de freds, però el sanluqueño fora de casa, tot i no encaixar, tot i no haver perdut encara, doncs s'han dut moments de molta angoixa, lluny del Palmar. Bé, en qualsevol cas, tornant al Sabadell, diu Antonio Hidalgo, assegura d'entrada, després insistim, ja veurem què passa a les 7 de la tarda, però diu que estan preparats per qualsevol escenari i que veu, i que veient entrenar el seu equip, veu també bé els seus jugadors.
Entenem molt la situació, treballant molt amb els meus jugadors del que es trobaran demà, preparats per tot, pel que pugui ser des del minut 1 fins al 90, i jo els veig bé, estan confiats amb el que fan, com ho fan, hem de tenir major encert de cara a porteria, però sabent que és un partit que serà igualat, com tots el de aquesta categoria.
I ara sí, Adri, aquest sanluqueño, que un veu les seves xifres fora de casa i pensa, uf, a tremolar, no? Un equip que encara no ha perdut, que encara no ha rebut ni un sol gol, insistim, lluny de Sanlúcar, lluny del Palmar, però que enganya, en certa manera, perquè si algú ha vist, ja no el partit, el resum, per exemple, del duel a Castàlia contra el Castellón.
Aquest és el més clamorós per mi.
El Sergi Parc també ens deia que li féssim una ullada al resum del partit contra el Betis Deportivo. El Castellón és increïble. Vull dir, el Castellón és un partit per acabar 6-0, tranquil·lament, i s'endú un gol de penal al minut 90, no? Crec que va ser
el gol de Huiza, no?
Sí, al final de partit. Bé, va ser increïble aquell partit, però al final, insistim, un sanluqueño que de moment, millor rendiment fora de casa que no passa a casa, a nivell numèric, Antoni Hidalgo, però, també els té ben estudiats. Diu que estan encaixant molt poc, però que sí que és un equip al qual se li poden generar moltes ocasions de gol. I ha destacat la figura d'un clàssic entre clàssics de l'antic grup 3 de la segona B, com és la figura del porter de l'ex de l'Hèrcules, Ismael Falcón.
Li han creat ocasions, cert, però han encaixat poc. Jo crec que Falcón està a un nivell molt i molt alt del nivell que sempre ha tingut. I, bueno, és un equip que ha anat canviant l'estructura, sobretot aquests últims dos partits, amb jugadors per fora desequilibrants, amb un bon davanter, uns laterals que s'incorporen bastant, que és un equip ofensiu i que ens posarà molts problemes. No?
Doncs Antoni Hidalgo, parlant dels problemes del Atlético Sanluqueño, anem a parlar precisament del conjunt gadità. No hi ha hagut roda de premsa com a tal de Pedro Buenaventura, del tècnic del conjunt andalús, en la prèvia d'aquest desplaçament cap aquí, que passava d'ell, però sí que el podrem escoltar avui aquí a l'Hotel Suís en les hores prèvies a aquest partit de les 7 del vespre. De seguida repassem, per cert, amb l'Agustí Bernat, l'anàlisi més a fons d'aquest rival, força desconegut, podríem dir, per la majoria aquí a Sabadell. Però d'entrada, Pau, què ha dit el tècnic d'aquest Atlético Sanluqueño?
Mira, d'entrada, que espera un bon ambient avui a la nova Creu Alta, tot i les urgències que té el Centre d'Esports Sabadell, i és de l'opinió Buenaventura que l'afició estarà empenyent des del principi per intentar revertir aquesta situació. Però, tornant a l'aspecte numèric d'aquest Sanluqueño, ha recordat que fins ara han rendit a un bon nivell lluny del Palmar.
Hasta ahora hemos demostrado fuera de casa que somos un equipo combativo, que no hemos demostrado inferioridad, salvo quizá el partido con el Castellón, que hemos no solo demostrado solvencia defensiva, sino que también en el fútbol de ataque, repito, salvo ese día, hemos sido capaces de llegar a la portería contraria con nuestras opciones. Y la intención nuestra es eso, ¿no? Hacer ese partido equilibrado entre nuestra faceta defensiva y el ataque, y que ojalá hagamos las cosas bien, repito, sabiendo que vamos a tener enfrente un muy buen rival, aunque la clasificación no lo diga.
Com serà el tema que fins a dues ocasions remarca? Traient el partit a Castàlia, hem estat bé fora de casa, va ser un autèntic vendaval al conjunt orellut, tot i que al final va acabar perdent 0-1 contra el Sanluqueño.
No ens volem fer pesats, de veritat, que algú... I ahir ho dèiem, és un partit, perquè ens fem una idea, multiplicat per 3 o per 4 el domini del Sabadell a Tarragona. Vull dir, és una quantitat inacabable d'ocasions claríssimes del Castellón que no va fer ni un sol gol a la porteria verd i blanca. En canvi, el Sanluqueño, allò, amb una arribada suficient i cap a casa. Això és futbol, també.
Buenaventura, per tant, destacant els números fora de casa d'aquest millor visitant de la Lliga. Sobre el Sabadell, què ha dit?
Mira, res que no sapiguem nosaltres des d'aquí mateix, des de Sabadell. I un argument al final en el qual coincideixen setmana rere setmana tots els entrenadors rivals del Centre d'Esports Sabadell. És a dir, que l'equip ha fet mèrits per tenir més punts que els 4 que té el Sabadell ara mateix a la classificació, i que si no està més amunt a dia d'avui, saps per què és?
Sí,
doncs per la manca de punteria.
El Sabadell es un equipo, en teoría, por presupuesto y al ser un recién descendido, con aspiraciones a pelear los puestos altos de la clasificación, ¿no? Pero hasta ahora, pues la verdad que está teniendo dificultades en cuanto a los resultados. Me consta que quizá ha hecho méritos para bastante más, pero el fútbol de esta categoría pues está demostrando que hay mucha igualdad, que hay que hacer las cosas muy bien para ganar los partidos. Y en este caso, pues el Sabadell, la verdad que sobre todo estaba teniendo problemas de cara a la portería rival, ¿no?
I una més en aquest sentit, al voltant de la sequera golejadora Arlequinada, Buenaventura alertant que l'equip d'Antonio Hidalgo, si alguna cosa fa bé, és dominar els timings del partit.
En casi todos los partidos han sido capaces de manejar en muchos de ellos el dominio territorial y del balón. Han generado bastantes ocasiones, pero sí hay que reconocer que de cara a portería, pues sus jugadores de ataque no han estado demasiado acertados, y eso la verdad que le está pasando factura, ¿no? Es un equipo que, como digo, ha dominado parte de sus partidos, ha demostrado incluso en algunos de ellos una cierta superioridad, pero le lastra la falta de gol, y de ahí que no hayan sido capaz de sacar su partido adelante, ¿no?
La visió des de Sanlúcar de Barrameda, d'aquest Centre d'Esports Sabadell, les portes del partit d'avui. Un bonus track avui, per cert, Pau, aquesta setmana el mateix Pedro Buenaventura, i aquest nom us sonarà, Abraham Paz, el mític. Van passar pel programa La Jugada, de Canal Sur Ràdio. Si recordeu bé, el Sabadell fins i tot va ser portada, tristament, del Marca per Abraham Paz, acusat presumptament de vendre's en un parell de partits. Ha plogut des d'aleshores, però en aquell mateix vestidor hi eren tant Antonio Hidalgo com Juvenal Adjogo Owono, és a dir, primer i segon entrenador ara mateix del Sabadell. Ara, Paz és el segon entrenador de Buenaventura, el Sanluqueño, i aquesta setmana ha parlat així del seu pas per Sabadell.
Sí, estuve una temporada allí.
¿Cómo son allí?
Un poquito cerrados.
¿Sí?
Un poquito cerrados, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, la verdad que de mi época, lo estábamos hablando antes, quedan muy, muy poca gente. El entrenador fue compañero mío allí en segunda división. Y ahora mismo el momento que está pasando no es muy bueno, ¿no? Tenemos que aprovechar eso, saber jugar y esperemos traernos los tres puntos para Sanlúcar, ¿no?
En fi, doncs això.
Una no m'estiris de la llengua.
Una mica tancats.
No m'estiris de la llengua.
De veritat. Tuit del Sabadell ahir a la tarda. Per cert, seguretat a l'estadi. Ja. Recordem que l'estadi disposa de zones habilitades per deixar els cotxes dels infants i els cascos de moto per tal de complir amb la llei 19-2007 de l'esport que implementen els cossos de seguretat.
Per tant, ho tenia aquí preparat justament per...
Els dos no, sense parlar entre nosaltres
i no,
amb el mòbil.
I no estava al guió, però és un aspecte que va generar polèmica en l'últim partit també, sí. Perquè gent que va apropar-se amb el casc de moto a la nova Creu Alta, doncs...
Segurament per desconeixement, fins i tot algun cotxet de dia, ara on l'he de deixar? Doncs sí. si aneu al perfil de Twitter oficial del Centre d'Esports, allà teniu un mapa, el color groc és on trobareu les zones habilitades per aquesta qüestió. Va, remata-m'ho, Pau, fes-me un spoiler de les estadístiques abans d'escoltar-les.
Em salto una mica el guió. Dani Guiza, Villar, Europa... Per quin era la cosa? Ara, ho hem anat repetint i ho remato ara sí i una mica retornant al guió com a principal titular, que el Sanluqueño, això, compta amb els seus números lluny del Palmar i que, sobretot, encara no ha rebut cap gol lluny de Sanlúcar de Barrameda.
Doncs així m'agrada. Animant a la parròquia, tinc per aquí l'Agustí Bernat i Reia, quan has dit el nom de Dani Guiza, o sigui que imagina't-el. Gràcies, Pau, fins ara.
Vinga, fins ara.
Les estadístiques amb la Núria García i de seguida també l'Agustí Bernat.
El llibre de registre.
El número 8 té diferents connotacions. Embocar aquesta bola al billar en el moment equivocat pot tenir conseqüències fatals. A la Xina moderna, en canvi, s'associa a la riquesa i a la sort. Supersticiosos o no, el Centre d'Esports ha de guanyar sí o sí avui el 8è intent d'aquesta temporada.
Els enfrontaments previs.
Cap ni un. El d'avui serà el primer Sabadell Sanluqueño de la història. L'equip atletista, fundat l'any 1948, només havia tret el cap a segona B prèviament 11 temporades. Al conjunt arlequinat, però, no se li dona massa bé jugar contra andalusos en els últims anys. Cap victòria en els darrers 9 enfrontaments. Per trobar l'últim triomf, ens hem de remuntar al primer partit de l'any 2015 en un Sabadell 1, Recre 0, amb gol de Collantes en el tram final.
El rival.
L'Atlético Sanluqueño arriba a la nova Creu Alta després de rescatar un punt in extremis a El Palmar contra l'Alcoyano. De fet, els de Pedro Buenaventura han tret més rendiment a fora que no pas a casa. Encara que sembli mentida, veient partits com els del Castellón o el Betis Deportivo, els verd i blancs no han perdut com a visitants, però és que, a més, tampoc han rebut ni un sol gol.
L'estrella rival.
O, si més no, el nom més mediàtic, un campió de l'Eurocopa, trepitjarà avui la gespa de la nova Creu Alta. També és l'últim pitxitxi espanyol que hi ha hagut a primera divisió. 27 gols amb el Mallorca la temporada 2007-2008. Dani Guiza compleix la seva quarta temporada com a futbolista del Sanluqueño. El davanter gadità va debutar segona B amb el Xerès quan tenia 18 anys. Ara en té 41 i és el tercer jugador més veterà de tota la primera ref, només superat per pocs mesos pel porter de l'Alcoyano, José Juan, i pels 43 de l'incombustible defensa de la Societat Deportiva Logroñés, César Caneda.
La curiositat.
La banda esquerra de l'atac del conjunt gadità està ocupat per dos exjugadors de l'Europa. Això sí, no del mateix Europa. El barceloní Javi Navarro va acabar la seva formació al Màlaga, però el seu primer destí sènior va ser el nou Sardenya de Gràcia. No va jugar d'escapulat, però sí a l'Europa la seva competència directa, Toni García. Ho va fer, a més, en dues etapes diferents. En referim a l'Europa de Gibraltar, amb el qual l'atacant d'Ecija va guanyar una lliga i dues copes gibraltarenyes.
Amb el xiulet a la mà.
Jorge Tàrrega Lajara, nascut a Fuente Álamo, Albacete, però adscrit al Comitè Valencià, és un dels col·legiats més joves de tota la primera ref, només 23 anys. De fet, el seu pare, Marcelino Tàrrega Sánchez, va arbitrar 11 temporades de segona B a finals del segle passat i principis de l'actual, i va coincidir 3 vegades amb el Sabadell. El conjunt arlequinat, per cert, mai va perdre amb ell. El fill no ha xiulat mai ni al Centre d'Esports ni al Sanluqueño. Tot just serà el seu 20è partit a la categoria de bronze. La mitjana és de 5,47 grogues i 0,42 vermelles per partit.
Cada divendres t'afanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel. Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Smoke in the sky and fire in the air. Avui hem canviat de dia, avui dia de prèvia, d'aquí a una estona, com sabeu, aquest Sabadell-Sanluqueño. Tenim per aquí a l'Agustí Bernat. Agustí, què tal? Benvingut.
Què tal, Adrià? Amb ganes de donar bona sort en aquest canvi de dia.
Anirem malament com avui guanyem, perquè potser t'hem d'enganyar per venir els divendres en comptes dels dijous, perquè ja saps que som maniàtics. No sé si a tu també et passa allò de repetir rutines i això.
Últimament, des del playoff de Marbella, una mica. Si és pel bé de l'equip, el que sigui.
Doncs va, tant de bo que haguem de trobar-nos amb aquest problema i que hagis de venir molts divendres. Com sabeu, aquesta temporada l'Agustí ens porta una mica d'anàlisi del rival, aquelles curiositats que potser se'ns escapen en el dia a dia, i avui és un dia de rebre un equip que no tenim massa per la mà, que no tenim molt acostumat a veure davant del Sabadell, i per tant, aquest Atlético Sanluqueño, com sempre, dividit per blocs, amb alguns apunts sobre tàctica, sobre com juga aquest equip, sobre virtuts i defectes, i també algunes anècdotes relacionades amb l'equip de Sanlúcar de Barrameda. Avui per on comencem?
Doncs comencem parlant pel més important. Tu agafes l'Atlético Sanluqueño i el que més destaca és que és un equip molt sòlid en defensa, molt fiable, com l'altre dia el Nàstic de Tarragona, amb els jugadors de la parcel·la defensiva. De fet, Ismael Falcón i Pelón ho han jugat tot. Edu Oriol i Javier Duro, també dos membres més d'aquesta defensa del Sanluqueño, superen els 600 minuts, o sigui que pràcticament tot. On canvia més és el lateral esquerre, que Ramon Riego s'ha anat alternant amb Héctor Martínez, però clar, han encaixat 4 gols en 7 jornades, i la dada espanta encara més quan només han encaixat gols, en 2 d'aquests 7 partits de Lliga. Una virtut molt important d'aquest Sanluqueño, defensen molt bé, són contundents, són agressius, però clar, en atac també són directes. És probable que cedeixin la pilota al Sabadell. De fet, en els últims partits han jugat amb 3 homes al mig, amb Hassan Adamu, el internacional per Níger, Marc Cavaller i Julen Azcue, però també és veritat que busquen córrer per les bandes, busquen fer mal al contracop, han canviat una mica la distribució dels davanters, jugava al principi Diego Cervero, el Doc, però ha canviat una mica l'equip, i al final el que estem veient és que és un rival que probablement cedeixi una mica més la pilota al Sabadell, però que carregarà molt la zona del mitjos, la zona central del camp, i això també obligarà el Sabadell a haver d'atacar més per les bandes.
Estava pensant jo ara, clar, s'ha esmentat un jugador en el lateral dret, que és Edu Oriol. Serà curiós perquè per segona setmana consecutiva el Sabadell no només s'enfrontarà a un Oriol, sinó que tindrà al davant la mateixa cara, perquè Edu Oriol és el germà bessó de Joan Oriol i, per tant, el de Cambrils, després d'haver visitat el germà, ara no sé si el petit o el gran, perquè no sé qui va néixer abans, en qüestió de minuts, però en tot cas, Edu Oriol i Joan Oriol dues setmanes consecutives jugant un primer i després l'altre contra el Sabadell, ja és curiós.
Sí, pot haver-hi algun carriler del Sabadell, algun extrem que pateixi, però si aquest home em defensava la setmana passada...
Aquest entrava per l'altra banda de la setmana passada per allà, què ha passat, no?
Aquí. I certes confusions. Sí, però al final és això, és una defensa bastant fiable, que Pedro Buenaventura aposta més o menys pels mateixos homes i això li dona fiabilitat. No oblidem Ismael Falcón, un clàssic de la categoria. Sí. L'últim partit a la nova Creu Alta el va venir a jugar amb l'Hèrcules, va guanyar un Hèrcules que estava en zona d'ascens i Ismael Falcón va fer un partidàs.
Doncs potser hem d'agafar-lo com a referència, perquè aquell Sabadell crec que era líder en aquell moment. Potser hem de pensar que ara, que no arriba tan ofegat a Ismael Falcón, i en canvi el Sabadell en una situació completament diferent, a veure si també es compleix el que va passar aleshores i l'equip que queda per baixa la classificació és el que acaba enduent-se el gat a l'aigua. Deies, Ismael Falcón és un dels noms propis d'aquest equip, ex de l'Hèrcules entre molts altres, però al final és un equip amb cara molt reconeguda, realment. I no és la broma fàcil amb el tema Oriol, sinó que hi ha gent veteraneta, ja.
Sí, de fet, clar, és el nom que no pot faltar en aquest Atlético Sanluqueño, és el nom de Dani Guiza.
Podríem parlar peus, eh?
De tota la seva carrera, gairebé 300 gols, l'últim pitxitxi nacional de primera divisió espanyola, que ja va passar fa alguns anys, l'Eurocopa del 2008, els gols que li marca a Grècia a la fase de grups a l'últim minut i a Rússia a les semifinals, ha guanyat la Lliga a Turquia, ha jugat a Malàisia, també al Paraguai, i els seus últims anys de futbol, ja amb 41 anys que té, els gaudeix el Sanluqueño. Aquest any ha jugat poc, però ja li ha donat per marcar un gol, va ser de penal a la Castàlia per donar-li la victòria al Sanluqueño. Un futbolista de molta qualitat, però clar, crec que és millor parlar també del Dani Guiza personatge, i quina millor forma per reconèixer aquest Dani Guiza que amb la seva gran passió, amb el cinema, i escoltem, quina és la seva pel·lícula preferida?
Pel·lícula favorita, Torrente. I la trila de... ¿Cómo se llama la pescadera, tío, la que se pone a chillar, tío? ¡Torrente, torrente! No, la que se pone ahí a pegar gritos, no me sé el nombre.
I això és més o menys la carrera de Dani Guiza.
Geni figura.
Sí, és un home que fora del camp, ja a la gespa havia fet grans coses, un gran golejador, però fora del camp ha donat highlights i moments espectaculars. En una entrevista al Mundo va reconèixer que el millor que li ha donat al futbol són els diners, un home molt sincer, I que amb aquests diners, per exemple, just abans que comencés la pandèmia, es va viralitzar una fotografia anant al supermercat...
Sí, sí senyor, sí, sí.
...a comprar la cosa més important que pot comprar un futbolista, cerveses.
Però aquella imatge és brutal, és el carro de la compra, amb llaunes crec que és de Cruzcampo fins a dalt de tot.
Sí, clar, és veritat que no sabia quant temps hauríem de passar a casa i l'home va ser previsor, però clar, una de les altres aficions de Dani Weiss, hem vist al cinema, Torrente, que li agrada molt, en una entrevista el 2008 al diari Público va declarar que ell ni llegia ni veia la televisió durant les concentracions, que ell el que feia era dormir, que era el que més li agradava pràcticament quan estava en una concentració.
Doncs Dani Weiss, geni i figura, ens podíem estar aquí tranquil·lament una estona molt llarga, li podíem dedicar un programa sencer a la figura de Dani Weiss, fins i tot incloent aquest punt random de fitxar per l'Atlético Sanluqueño, aquesta alçada de pel·lícula, i millor dit.
Sí, és un futbolista mític i ja per acabar... també s'ha de dir que l'última gran imatge de Dani Weiss, el futbolista també que té records, és ell ha tingut una vida extraesportiva important. Al camp de l'Sporting de Gijón, l'afició l'increpava dient Weiss paga la pensió i va fer el gest de estoy canino, va sortir ovacionat del Molinón aquell dia. Si fa alguna cosa així, que surti ovacionat de la nova Creu Alta, però que no tingui encert de cara a porteria, com ha tingut durant tota la seva carrera.
Que no sigui pels gols, sí senyor. Un equip, a tot això, que com l'hem d'anar descobrint mica en mica, avui comentàvem aquest nom, Pedro Buenaventura, que és l'entrenador de l'Atlético Sanluqueño.
Sí, és un entrenador també molt conegut al Betis, és la tercera etapa a l'Atlético Sanluqueño, va ser també director de la Pedrera del Betis, secretari tècnic del club verd i blanc, i està, això com dèiem, per tercer cop al Sanluqueño, a més, substituint a Romerito, que és l'actual entrenador del Linense, i que va ser jugador de l'Atlético Sanluqueño la segona etapa que Pedro Buenaventura va entrenar al Sanluqueño. O sigui, tot connectat entre els equips andalusos i el nom Buenaventura. Però clar, la cosa no acaba aquí. Pedro Buenaventura pot ser un nom que soni a més d'un dels nostàlgics, perquè és un d'aquests homes de club que ho era el Betis, però no és Pedro Buenaventura Ujilla, que és el pare, sinó Pedro Buenaventura Gil, que ja és mort, que era un d'aquests homes, per equilibrar-ho amb algú de l'actualitat, amb el rol de Boro al València,
sí,
fent una mica de tot, de tant en tant apagant incendis, i durant tota la vida va estar al Betis, i una de les coses que li va tocar fer algun cop va ser entrenar el conjunt verd i blanc quan feia falta, quan necessitaven un recurs d'emergència.
És a dir, que potser tenim... que Pedro Buenaventura visita la nova Creu Alta com a entrenador visitant avui i que no és el primer Pedro Buenaventura que ha passat per aquí, no?
Exactament. És que, de fet, Pedro Buenaventura para l'any 1988 amb el Sabadell. A primera divisió va haver d'entrenar el conjunt verd i blanc durant algunes jornades. Va venir a la nova Creu Alta. És l'única vegada que un Pedro Buenaventura ha vingut a la nova Creu Alta i el fill ha estat entrenant bastants cops a segona B, però sempre al grup andalús. I aquell dia va guanyar el Sabadell per 2-1, van marcar Lino i Kitanovski, i ara, 30 anys després, un Pedro Buenaventura es torna a enfrontar al centre d'esports, i no vull espantar ni posar més benzina al foc per acabar amb aquest bloc, però l'últim cop que Pedro Buenaventura va visitar la nova Creu Alta, el Sabadell va acabar baixant aquell any. La part positiva, que el Sabadell ja ha baixat aquest any, la part encara més positiva, que el Sabadell va guanyar aquell partit de Pedro Buenaventura. Tots són precedents que, estadísticament parlant, amb un recull que no té cap validesa científica, donen esperances al Sabadell.
Doncs tant de bo, que repetim aquest 2-1 segur, si no és Lino, doncs que sigui, no sé, Aleix Coc, que és el capi d'enguany, i que algun dels davanters, com Blagoje Kitanovski, doncs aquesta temporada faci el 2-1, però vaja, Pedro Buenaventura pare va venir a primera, Pedro Buenaventura fill ve a primera, però de la federació, ha canviat una mica l'escenari. L'altre dia et vaig escoltar que parlaves amb el Pau Ituri, i vas dir... D'aquí a una setmana parlarem del FIFA i em tens amb la mosca darrere l'orella perquè no sé quina relació pot haver-hi entre el FIFA i l'Atlético Sanluqueño, sincerament.
Sí, no és precisament que la primera RFEF estigui al joc ni que el Sanluqueño surti amb un equip d'homenatge com a Weiss d'icona, tot i que podria ser-ho perfectament.
The Legends.
Però és que realment té molt a veure l'Atlético Sanluqueño amb aquest nou FIFA perquè EA Sports, aquest nou llançament de FIFA que va ser l'1 d'octubre, va treure un nou motor tecnològic, un nou motor de joc que està anomenat Hypermotion. I bé, fins aquí dius, i què té a veure el Sanluqueño? Doncs que per capturar les imatges que s'han acabat utilitzant al joc, EA Sports va agafar el Sanluqueño, va agafar el Gerena, que ara està a tercera RFEF, els va fer disputar un amistós a la Cartuja de Sevilla i d'allà van treure moviments i imatges per poder ficar dins el joc i que, per tant, aquest any el joc tingui una miqueta d'aquest Atlético Sanluqueño dins seu.
O sigui, la companyia, la signatura del joc FIFA, que cada any és eSports, munta un amistós, un partit, a la Cartuja, Gerena, que crec que és de Sevilla, contra Atlético Sanluqueño, per agafar els moviments del següent FIFA.
Sí, els monitora, de fet, capten més de 8,7 milions de fotogrames per crear noves animacions a temps real, un total de més de 4.000 moviments nous al FIFA. És veritat que només està disponible en la nova generació de consoles, la PlayStation 5, la Xbox Series X i la Stadia, però clar, i amb això per tancar, a partir d'ara, si algú que ens estigui escoltant falla alguna oportunitat al FIFA, no és culpa d'internet, no és culpa dels jugadors, no és culpa de res, més que de l'Atlético Sanluqueño, que probablement aquell dia va fer un moviment estrany i això es trasllada al FIFA.
Doncs, ara no sé si fer o no fer la broma. Sort que el Sabadell no l'ha monitoritzat, perquè si no, pocs gols celebraríem al FIFA de moment amb el que portem de Lliga. Agustí Bernat, un autèntic plaer. M'has deixat aquí una mica sorprès, amb el tema del FIFA. No m'ho esperava. Aquesta sí que no l'he vist venir. La setmana vinent, ara em diràs que, no sé, a qualsevol altre joc haurà monitoritzat l'Atlètic Balears, no? Que sapiguem, home, no tenim constància, no?
Per ara no. A veure si potser Vinicius tanqui alguna cosa té per allà, però coses interessants fer l'Atlètic Balears també.
La setmana vinent, en teoria dijous, ja veurem si et deixem o si canviem a divendres, si la cosa va bé aquesta tarda, l'Agustí Bernat, parlant dels rivals del Centre d'Esports. Gràcies.
Adéu, que vagi bé.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
I no deixem la informació relacionada amb el Centre d'Esports Sabadell, perquè el juvenil A visita demà la Unió Esportiva Sant Andreu i ho fa amb l'opció de sumar la que seria la quarta victòria consecutiva en aquesta temporada, en aquesta arrencada, després de guanyar el Zaragoza, l'Atlètic Balears i el San Francisco. Els de Marc Nomen es poden assentar encara més a la part alta d'aquesta divisió d'honor juvenil. És una informació que ens amplia el nostre estudiant en pràctiques, el Joan Hernández.
Ara mateix, el Centre Esports és el cinquè classificat del grup 3 amb 12 punts de 18 possibles. A més, dels 10 gols a favor, 8 han vingut en les últimes 3 jornades. El davanter arlequinat, Adri González, creu que la moral de l'equip ha canviat gràcies a aquesta bona ratxa.
No sumar punts és pels ànims de l'equip, tant com del cos tècnic i tot, i fins i tot dels aficionats, baixa una mica la moral. I això de que nosaltres venim després d'encadenar 3 victòries consecutives, doncs xoca una mica.
Els de Marc Nomen s'enfronten ara al Sant Andreu, que és 15 en la classificació i, per tant, es troba en zona de descens. Amb una dinàmica de 4 derrotes i un empat en els últims 5 partits, els quadribarrats es presenten a casa amb l'absoluta necessitat d'aconseguir la victòria. Tot i les primeres urgències del rival, Haaland, com se'l coneix a Adri González, afirma que l'equip ho donarà tot i afrontarà el partit com qualsevol altre.
Cap partit en aquesta categoria és fàcil, però sí que és veritat que ara portem 3 victòries seguides, l'equip està amb uns ànims molt, molt, molt bons, i sí, el Sant Andreu l'agafarem com qualsevol altre partit, amb moltes ganes i donant-ho tot per intentar guanyar.
El partit entre el Sant Andreu i el juvenil A del Centre Esports Sabadell arrencarà demà a 6:15 de la tarda al Narcís Sala.
I de la divisió d'honor juvenil a la primera catalana, enguany el grup 2, el Sabadell Nord afronta el seu segon desplaçament consecutiu amb la derrota de la setmana passada contra el Can Vidalet, encara ben fresca a la ment. Els de Can Oriach visiten ara el Manlleu, un altre històric, buscant més aviat la versió de fa 2 setmanes a casa, quan van aconseguir els primers punts de la temporada contra l'Horta, i no pas aquesta de fa uns dies a Esplugues, a Can Vidalet. En aquest cas, un altre estudiant en pràctiques, el Xavi Colomer, ens apropa la prèvia del Sabadell Nord.
L'equip de Pablo Becerril buscarà sumar els primers 3 punts de la temporada fora de casa, i és que el calendari no ha estat benevolent amb els arlequinats. Després de la victòria contra l'Horta, un dels rivals amb més nom, i la derrota en la visita a Can Vidalet, toca un altre partit lluny de Can Oriach. Això ho afronta Andrés Montero, jugador del Sabadell Nord.
Jugar en casa pues siempre es mucho más fácil porque lo tenemos mucho más cerca además y bueno, la afición siempre nos está apoyando. Pero bueno, es lo que toca. Al final tenemos que jugar 2 partidos seguidos fuera de casa y nos adaptamos. Es decir, como siempre tenemos que hacer, pues adaptarnos a la competición y dar lo máximo posible en cada partido.
Davant s'hi trobaran a un Manlleu que ve en bona dinàmica, sumant 4 dels 6 punts en joc i que és considerat un dels favorits de la categoria. Montero creo que será un partido complicado, pero confía a poder dar la sorpresa.
El Manlleu pues es uno de los equipos más fuertes que hay de la categoría y al final pues claro, jugando en casa ellos pues se sienten muy fuertes. Está claro que lo vamos a tener muy difícil Pero bueno, claro, tenemos que sacar los 3 puntos, ya sea pues en casa o fuera y contra quien sea. Siempre intentaremos competir, dar lo máximo y da igual, independientemente de quién sea el rival.
El partit es disputarà aquest diumenge a les 5 al Camp d'Esports Municipal de Manlleu.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Quant de temps ho portaves esperant? Per fi Xiaomi a Sabadell! Xiaomi és més que telefonia. Disposem d'un ampli catàleg de productes que podràs veure directament en la nostra botiga oficial Xiaomi Sabadell. Smart TV, patinets, purificadors, llums, tablets i moltíssims productes per automatitzar la teva llar. Estem a Rambla 72. Vine a Xiaomi Sabadell. Et volem conèixer. Obrim el 16 d'octubre a les 11 del matí. Hi haurà música, regals per als 200 primers compradors i, a part d'altres promos, un descompte del 10% en tota la botiga. Vine a la festa Xiaomi. Per fi Xiaomi a Sabadell.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, obrim ja bloc poliesportiu amb un esdeveniment que es viurà a les naus. Aquest cap de setmana es disputaran allà els dos primers partits del Club Natació Sabadell de vòlei. A casa, des de l'ascens a Superliga 2, el de les noies, ja ho comentàvem dimecres, després de la derrota a Sant Just, reben el Canàries. Avui posem la lupa en el partit del masculí, en els nois de Jordi Fernández, que arrenquen a la categoria després de descansar la setmana passada, la jornada 1, mentre les noies, com diem, jugaran després de la derrota de dissabte. L'Oriol Ferran ens acosta la informació d'aquest debut a casa dels dos equips sèniors de vòlei del Natació Sabadell.
Uns mesos després de l'ascens a Superliga 2 aconseguit a Utrera, el sènior masculí del Club Natació Sabadell debutarà aquest dissabte a la categoria. La major part de l'equip porta molts anys junts i és un repte jugar al vòlei professional. Jordi Arís, jugador als nedadors des de fa més de 20 anys, admet que és una il·lusió molt gran.
Doncs per una generació com la nostra, que porta 11 anys junta i que ha fet un nucli d'equip bastant important, que ha sortit de la base, doncs la veritat és que arribar a aquestes categories per nosaltres és una il·lusió molt gran. Jo crec que justament és un reconeixement a la nostra feina durant tants anys i jo crec que justament ens hem vist recompensats, no?, amb l'ajuda que ha fet el club per aconseguir que nosaltres amb els mèrits esportius i ells amb els mèrits econòmics arribem a estar on estem.
Arís recorda que cap dels jugadors actuals del Club Natació ha jugat mai a Superliga 2 i que, per tant, aquesta serà una temporada on intentaran aprendre al màxim per poder consolidar-se la categoria i lluitar per la permanència.
Aquesta categoria a la que estem ja és una categoria professional, per tant, nosaltres el nivell puja bastant respecte a on estàvem. Lògicament, el nostre objectiu és la permanència. Estem en una categoria en la qual la majoria de nosaltres no té experiència, per tant, el principal objectiu, tot i ser l'experiència, és aprendre, no? Aprendre la competició, aprendre els rivals i aprendre quin és el llistó i quin és el nivell que ens presenten la resta d'equips per aprendre'n i per assentar-nos a la categoria.
El primer rival dels de Jordi Fernández, que els va tocar descansar la primera jornada, serà el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Els tarragonins, que van guanyar fa 3 setmanes la Lliga Catalana a les naus, seran un rival complicat pels sabadellencs. Jordi Arís assegura que no estan espantats, però sí que els provoca respecte.
La veritat és que començar la competició jugant contra el Sant Pere i Sant Pau, que és un equip que té ja moltíssima experiència tant en aquesta categoria com en la superior, i que el seu objectiu és pujar, la veritat és que sí que és veritat que, tot i que no anem espantats, sí que ens dona molt de respecte, no? I hem vist els seus partits preparatoris a la Lliga Catalana i la veritat és que el nivell que imprimeixen a la pista és altíssim.
L'equip femení, per la seva banda, jugarà el primer partit de Superliga 2 a casa. Les d'Alberto Avellaneda ja van debutar a la categoria el dissabte passat, caient a la pista del Sant Just per 3-1, però encara no han disputat cap partit de les naus. El rival de diumenge, contra el que intentaran aconseguir la primera victòria, serà el Heidelberg Volkswagen de Las Palmas. Les Canàries s'han reforçat de valent aquest estiu per aconseguir acabar la Lliga a la part alta i lluitar per l'ascens. La capitana de l'equip, Ana Jiménez Morcuende, avisa del perill de l'equip canari i recorda que les nedadores són un dels equips més joves de la categoria.
Tinc entès que ha fet bastants fitxatges, que és un equip bastant potent, però bueno, és el que diem sempre, ens hem de centrar en el que fem nosaltres i no en el que fa la resta. I si nosaltres fem el que hem de fer i treballem com som capaces de fer, doncs plantarem cara a qualsevol equip. Tot i que jo crec que de tots els equips de Superliga 2, potser el nostre és el més jovenet de tot.
El partit del sènior femení contra el Heidelberg Volkswagen serà diumenge a les 12 del migdia, mentre que el dels nois serà dissabte a les 4 de la tarda.
Dos partits històrics per la secció de vòlei del Natació Sabadell, els primers a casa d'aquesta Superliga 2. Anem ara amb el waterpolo. Serà un cap de setmana, podríem dir, de transició pels dos sèniors de l'Astralpool Natació Sabadell abans que el calendari torni a fer pujada. Qui primer saltarà demà a la piscina serà el masculí, que tornarà a jugar a Can Llong a 3:15 per veure's les cares, en aquest cas amb el Catalunya, després de superar dimarts passat el waterpolo navarrà amb comoditat. L'equip de Quim Colet tampoc hauria de tenir problemes sobre el paper per sumar el segon triomf del curs a la divisió d'honor masculina. El tècnic, de fet, ja pensa més enllà i, sobretot, en com es tornarà a compactar l'agenda fins a l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurocup.
Tot és molt accelerat. Dissabte que ve tenim partit, dimecres que ve tenim partit. Per tant, bueno, el dia següent sabrem rival i amb 7 dies estarem jugant, o no sabem a on, perquè tampoc sabem l'ordre ni amb qui, no? Però bueno, és així.
Colet encara té la baixa del Boya Montanacri, Dusan Vanisevic, qui espera recuperar amb una màscara protectora a la cara per aquest partit d'anada dels quarts a Europa del 27 d'octubre. I demà a les 6, el femení de l'Astalpool engega la seva campanya a la divisió d'honor femenina després de la decepció a la Supercopa d'Espanya. Les de David Palma, després d'ajornar el duel contra el Mediterrani, que recuperaran dimecres de la setmana que ve, visiten el Parque de Bomberos de Saragossa per enfrontar-se a l'Escuela, una de les ventafocs de la competició. La waterpolista Irene González admet que ja tenen ganes de posar-se en marxa a la Lliga.
Ja tenim ganes de començar tot un altre cop. Aquest ha sigut el nostre primer partit i sí que és veritat que no havíem jugat cap partit abans i bueno, ja volem tornar al rol de la Lliga, de jugar partits de Lliga, tant com de Copa i de tot. I llavors a Zaragoza, doncs, bueno, serà un partit... Bueno, aviam com surt, perquè serà el primer partit nostre, així que, bueno, esperem que sigui el millor.
Recordem que l'Astalpool Natació Sabadell de waterpolo femení encara té baixes, per exemple, l'estatunidenca Maggie Stephens o la jove Nona Pérez, que es troba disputant el Mundial Júnior a la ciutat israeliana de Netanya. Espanya, per cert, lluitarà per les medalles en aquest campionat després d'eliminar Rússia per 5-10. Avui, a les 6 de la tarda, semifinals contra Itàlia. Fem un cop d'ull ràpid a la primera nacional d'handbol masculina. L'Oar Gràcia Sabadell ja ha demostrat com de bé està rendint al carrer Bocaccio aquesta temporada i ara té pendent plasmar el bon joc amb victòries també a domicili. Fins ara els homes de Cesc Borrell han jugat només un partit fora de la ciutat, va ser a Bordils, a la pista d'un dels aspirants a l'ascens, i de terres gironines van estar a punt de tornar amb algun botí. Finalment, però, es van escapar els punts i ara els verdiblancs esperen que no es repeteixi la història, la Roca del Vallès. Les sensacions, com dèiem, són molt bones de l'equip gracienc, que ha sumat 4 punts de 6 possibles i oferint, a més, una molt bona imatge. Així va ser fa uns dies contra el filial del Granollers i de cara a demà l'extrem Quim Baillo preveu un rival, la Roca, molt similar a terres roqueroles. Per tant, la millor fórmula seria repetir actuació.
El partit de la Roca fa l'efecte que serà una mica similar al d'aquesta setmana contra el Granollers. Nanos molt joves, amb moltíssima qualitat individual, juguen molt ràpid, juguen amb, aprofitant cada ocasió per córrer, per jugar contra atac, jugar contra gols, i això es nota, i això es nota molt.
Estem tot just a les portes de la quarta jornada de competició, però mentre l'OAR Gràcia el situem quart classificat per Talta, un lloc i 2 punts per sota del seu rival, que ha fet la plena de victòries, el Creu Alta Sabadell en vol el tenim a la cua del grup D, amb el Caseller encara pendent d'estrenar. I al contrari del que succeeix al carrer Bocaccio, les sensacions són més aviat preocupants després de la derrota per 24 gols en el darrer enfrontament contra el Sant Cugat. Des del vestidor Creu Altenc aposten per girar full i recuperar la confiança per aspirar a sumar els primers punts a la pista del Joventut en vol Mataró. Així ho demana com a mínim el jugador arlequinat Didac Clavell.
La nostra idea, venim a tope, per Mataró estem a tope i ja aquests seran els 2 primers punts nostres.
Demà, a 6:15, arrencarà el duel entre maresmencs i arlequinats al pavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor. I una estona més tard, a 9:15, sonarà la xiuleta inicial en el partit entre la Roca i l'OAR Gràcia al pavelló 9 a terres roqueroles.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
I abans d'acomiadar-nos avui, aquest divendres, com dèiem abans, amb regusa prèvia, poques hores del partit del Sabadell contra l'Atlético Sanluqueño, fem un apunt també de tenis taula, perquè aquest cap de setmana comencen totes les lligues d'àmbit estatal i territorial. Tot i perdre l'eliminatòria de permanència, el Club Natació Sabadell tornarà a jugar un any més a la divisió d'honor masculina després de comprar una de les places disponibles. L'equip nedador ha quedat enquadrat al subgrup 2A amb el Publimax Santiago de Saragossa, l'Hortitec Alzira Valencià, el Sosmàtic Badalona, l'Amics de Terrassa i el Termotur Calella, on debutaran diumenge a les 11 del matí. A més, el club tindrà un altre equip a Primera Nacional i 2 més a Segona, on coincidiran amb Falcons i el Ciervo, tots 4, però a subgrups separats d'entrada. I encara al món de la pala, el Natació Sabadell té doble representació al Costa Brava Spanish Paratable de tenis taula adaptat, que es du a terme fins demà a Platja d'Aro. D'una banda, la palista santcugatenca Ariadna Ardèvol, que ha anat convocada per primera vegada amb la selecció espanyola per jugar en classe 6. A més, ja com a entrenador del director tècnic de la secció de tenis taula del club, l'Àlex Bocanegra, que també viu així la seva experiència en una cita continental. Per tant, tota la sort del món en aquesta estrena, tant per l'Ariadna com també per l'Àlex, en aquesta cita internacional amb la selecció espanyola paralímpica. D'aquesta manera arribem al tram final de programa que hem fet possible amb la Bea Aguilar al control de so. Ja sabeu, aquesta tarda a 6:40 arrenquem el directe del Sabadell en Joc, Centre d'Esport Sabadell, Atlético Sanluqueño. Fins aleshores, una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.